Reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast, amb Hora Nova.
Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Inuncat per inesta i per intensitat de pluja fins divendres al matí. Avui les precipitacions més fortes s'esperen al litoral, al prelitoral central i nord, on podrien superar els 1.000 litres per metre quadrat en mitja hora i acumular més de 100 litres en 24 hores. A Barcelona, l'Ajuntament ha activat el Pla Municipal d'Emergència per risc d'inundacions i recomana revisar teulades i desguassos, desconnectar aparells elèctrics, retirar objectes de l'exterior i evitar zones inundables. Als conductors se'ls demana moderar la velocitat i no travessar punts amb aigua acumulada. Gairebé un miler de persones s'han concentrat aquest dimecres a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per denunciar el que consideren un atac sistemàtic contra periodistes a Gaza després de l'assassinat de 5 professionals de la informació dilluns. La mobilització impulsada per més d'un centenar de comitès d'empreses, sindicats, col·legis professionals, mitjans i entitats ha acusat Israel d'atacar la llibertat de premsa. Durant l'acte també s'ha recordat que diumenge sortirà del port de Barcelona la flotilla Global Summit, que té com a objectiu portar ajuda humanitària i trencar el bloqueig amb Gaza. L'acomiadament de la flotilla al Port Vell inclourà xerrades, activitats culturals i concerts amb artistes com Macaco o Clara Pella i intèrprets palestins. La flotilla es trobarà amb altres naus a alta mar el pròxim 4 de setembre. I els socorristes de Barcelona han desconvocat la vaga després de 27 dies d'aturada gràcies a un acord amb l'Ajuntament. Segons el sindicat CGT, la darrera reunió de més de 7 hores ha permès pactar millores en les condicions laborals. En concret, la temporada baixa guanyarà 26 dies de feina i la temporada alta 21, a més de la incorporació de 3 reforços. La signatura de la desconvocatòria està prevista per avui mateix. I les hipoteques sobre habitatges creixen a Catalunya al juny un 32% i signen el millor mes de juny dels últims 15 anys. Segons l'INE, s'ha formalitzat 7.154 préstecs que en el seu conjunt superen 1.300 milions d'euros amb un import mitjà de 182.000 euros per hipoteca. En el conjunt del primer semestre, el total de contractes signats és 42.000, un 24% més que l'any passat. L'Estat espanyol registra el mateix repunt, també un 32%, amb gairebé 42.000 operacions. I el Festival Acústica de Figueres arrenca avui amb l'objectiu de reunir 120.000 espectadors en 4 dies de concerts. El concert també inclou Alits, Figa Flowers, Lax and Bustos, Catarres, Doctor Calypso o Maria Jaume, entre molts altres, a més de l'acustiqueta per al públic familiar. L'Ajuntament reforçarà el dispositiu de seguretat amb 340 efectius, detectors de metalls i un aforament limitat a 10.500 persones a la Rambla.
Notícies en xarxa. Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. En Manel Ferrer.
Molt bon dia, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dijous 28 d'agost del 2025. Avui has de saber que Catalunya continua sota l'alerta Inuncat i que aquest dijous, és a dir, avui, es poden repetir aiguats intensos a la costa i al prelitoral amb pluges que podrien superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores i anar acompanyades de pedra i ratxes de vent. Protecció Civil recomana evitar desplaçaments innecessaris i extremar precaucions a rius i rieres especialment a les 15 comarques més exposades. Les autoritats insisteixen que el perill és alt i recorden que la majoria d'incidències en episodis similars es produeixen per imprudències a l'hora de circular o travessar zones inundables. I també hem sabut que el govern espanyol ha activat el protocol per redistribuir menors migrants no acompanyats a les comunitats autònomes, fixant una ratio de 32 menors per cada 100.000 habitants. Catalunya n'està exempta perquè ja n'acull més de 2.200, però tot i això s'ha ofert a rebre 31 nous menors en un gest de solidaritat amb les Canàries, una de les zones més tensionades. El trasllat es farà després d'entrevistes amb els joves per respectar les seves preferències i està previst completar-lo abans de mitjans de març.
I
finalment, el mercat immobiliari ha viscut un autèntic boom. El primer semestre s'ha signat més de 42.000 hipoteques a Catalunya, la xifra més alta dels últims 15 anys, amb un augment del 24% respecte a l'any passat. L'Euribor a la baixa i l'encariment del lloguer expliquen que cada dia es formalitzen unes 333 hipoteques, amb un import mitjà que ja supera els 180.000 euros. Els experts assenyalen que cada cop més compradors opten pel tipus fix i que l'edat mitjana dels hipotecats ha baixat als 38 anys, cosa que confirma l'entrada de perfils més joves al mercat. En el programa d'avui tindrem temps de veure com ha estat aquesta temporada d'estiu pels DJs i que s'han dedicat a animar-nos totes les festes major. Per això parlarem amb el DJ Abel Porroy i que ens explicarà els secrets millor guardats d'aquesta professió. Avui també hem de parlar d'uns dels productes estrella d'aquest estiu, els gelats, i que, atenció, s'ha pujat el seu preu a prop del 30%. També anirem fins a una festa del motor dedicada a la Vespa i sortirem a buscar la Núria Cartanyà. També avui descobrirem cançons i paraules de l'any 2011. Preparats? Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
Gràcies a les connexions diàries de l'Ompares ens hem anat enamorant de la ciutat de Tarragona més del que ja ho estàvem. Hem après que els tarragonins són solidaris, festius i orgullosos de la seva història, però avui la Núria Cartanyà vol buscar la cara més fosca, atenció, dels tarragonins. Núria, bon dia.
Bon dia, Miquel. Ai, Manel, avui farem allò que és una mica l'esport nacional. Diuen que és queixar-nos.
D'acord.
Queixar-nos. I aquí a Tarragona, la veritat és que hi ha com un perfil, i que no se m'enfadi ningú, hi ha un perfil de persona que es queixa.
D'acord. Per tot i per qualsevol cosa, eh?
Sí, sí. Després hi ha les queixes, doncs, que estan justificades, però d'entrada ja és allò de...
T'haig de dir, per, també per consol de tots els tarragonins i tarragonines, que jo crec que aquest perfil existeix a tots o molts dels pobles de Catalunya i d'Espanya, del món, et diria, eh? Això de queixar-nos perquè sí, sí.
Sí, hi ha un gen, no? Genèticament hi ha alguna marca.
Sí.
Doncs mira, heu d'endevinar quin motiu de queixa, doncs avui exposarem, posarem micròfon, de fet, perquè que es quedin a gust, eh? Motius de queixa que tenim a Tarragona. Entre d'altres, mireu, pot ser que els tarragonines es queixen pel nàstic, perquè és que la temporada passada van estar a punt de pujar i no van acabar de pujar a segon A, i justament aquest divendres comença la temporada regular. I que
podria ser motiu de queixa. Tribuneros futbolistes.
Sí. Aquests, sí,
molt
tribunero, perfil queixós, aquí estaríem.
D'acord, molt bé, a l'agrada.
Pot ser que els tarragonins es queixem pels trens, per l'etern retard i les eternes incidències que patim a Rodalies, que a Barcelona és un drama continu i sembla que no acaba de parar. Podria ser això.
Podria ser.
O podria ser que ens queixem, que també tindríem dret, sobre el preu dels llibres i del material escolar, ara que estem ja en plena operació de tornada a l'escola.
T'anava a dir, sí, no només els llibres de text, sinó tot el material que implica la tornada a l'escola, perquè cada cop, justament l'altre dia veia un vídeo d'una mare a xarxes, que deia això, que ja no és un llapis, un boli, no, ja és un llapis de 1,2%, un boli de tanta tinta per cada línia que facis, i clar, això és un mal de cap espectacular per totes les mares, de fet, i pares, lògicament. De fet, recordo, Núria, que aquí a l'Obert per Vacances, perquè ja són uns quants estius compartits, vam parlar un dia de material escolar, també, i ens explicaven justament com preparar-lo i com fer més fàcil una mica aquesta tornada a l'escola. Per tant, podria ser també un motiu d'enfadament, és veritat. És veritat.
Doncs avui, més que preguntar als oients a on volem que aneu, és preguntar-los què els indigna més d'aquestes tres coses.
Molt bé, doncs mira, ja podem començar...
La situació esportiva del nostre club, els trens o el material escolar.
Perfecte, doncs ja podem començar a votar, d'aquí una estona sortirem de dubtes. Gràcies, Núria, fins ara.
Fins ara, Manel.
Amb nosaltres. nosaltres un convidat molt especial, algú que viu la música des de molts àmbits. És pianista, és mestre, és productor i també és la veu tècnica que hi ha darrere d'Emun FM. Però els caps de setmana i durant tot l'estiu el trobem als escenaris de les festes majors punxant música i fent ballar pobles sencers. Ell és l'Abel Porroy i avui volem conèixer com està vivint aquest estiu, quines cançons han estat protagonistes i què s'amaga també darrere de la vida d'un DJ de festes majors. Abel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal, nois, com esteu?
Gràcies per acompanyar-nos, també sumem aquesta conversa a l'Arnau Vilà d'Emun FM. Bon dia, Arnau.
Bon dia, Manel.
Has ballat també en algunes de les festes de l'Abel aquest estiu?
I tant, i no fa tant,
i no fa tant,
i a més li vaig dir que vaig quedar molt content amb el seu repertori, la veritat.
Doncs ara en parlarem d'aquest repertori. Abel, abans de res, com ha anat aquest estiu? Quin balanç en fas també de tota aquesta ruta que dèiem de festes majors?
Bé, doncs la veritat és que a tope, si t'he de ser sincer, Manel, o sigui, ha estat un estiu bastant intens, ja fa molts anys que em dedico a això i ningú estiu ha sigut tan bèstia com el que he estat, com el que he passat, diguéssim, aquest estiu, no?
Llavors, Abel, o sigui, diguéssim que estàs tenint un estiu bo, és a dir, molta feina, però suposo que això també pel teu nom i per la teva marca DJ, això és bo, no, també?
Sí, correcte, vull dir, estic ara mateix en un procés de potenciar aquest nom, m'estic treballant molt el tema de les xarxes socials, m'estic treballant tot molt el tema de la imatge, i sobretot, una de les coses més importants és que al final, allà on vaig, o sigui, intento fer una mica com la Coca-Cola, no? Que allà on vaig triomfo, no? Però jo crec que és l'objectiu de, o hauria de ser l'objectiu de tots els DJs, de el lloc en el que vas, de poder agafar i poder que tothom quedi content, i així d'aquesta manera va saltant d'un poble en un altre, i llavors, pues, bueno, de moment aquesta estratègia m'està funcionant, sí, sí.
Escolta'm, amb això que ens estaves explicant ara, doncs, d'aquest estiu, que ha estat un estiu prou intens, jo volia també, i nosaltres durant l'estiu a l'Obert per Vacances també hem estat trobant o intentant saber quina era la cançó de l'estiu. Et faig a tu la pregunta: quines han estat per tu les cançons imprescindibles d'aquest estiu, aquestes que dius, aquestes sí o sí, vagi on vagi, han d'estar a la meva sessió?
Doncs la veritat és que t'he de dir que un altre any més, la cançó dels Figaflowers, de la Marina Està Morena, torna a estar un altre cop dintre del rànquing, o sigui, un any més.
Sí.
És curiós perquè majoritàriament els DJs amb els temazos, que jo aquests temes els dic vales, que, però bueno, ja ho explicaré més endavant, amb aquests temazos normalment solen durar això un estiu. Per exemple, el de la Karol G, el de Si antes t'hubiera conocido,
sí,
és un tema que l'estiu passat la va rebentar, però que aquest estiu ja està, la gent ja està cansada, a la que agafes i la fiques, la gent ja te baixa, no? Que he d'escoltar, com aquí diu, ja no balla, però en canvi, la Marina Està Morena continua estant
sí,
la gent la continua ballant. I bueno, ja no només aquesta, per exemple, un altre temazo, la de Mari Carmen, per exemple, la de Todos los días sale el sol chipirón, pues totes aquestes que són mítiques continuen estant dintre de les meves sessions, sí, sí.
I hi ha cançons atemporals, vull dir, hi ha coses que sembla que per normativa hagin de sonar aquí. Mira, jo et vaig a contar una cosa, en Manel,
sí,
que l'Abel tindrà la teoria a la perfecció. Normalment, com a final de festa o quan es va acostant a les 6 del matí, és obligatori un Flying Free de Pont Aeri. Vull dir, és obligatori. I sembla que aquí a Lleida ho tenim molt arrelat. Però ara me'n vaig una mica cap a l'altra vessant, Abel, perquè hem parlat de les cançons de moda, però n'hi ha alguna que diguis, n'estic fart d'aquesta, que no me la demanés o que no la vull posar? Si jo fos a dir així, ho dic clar, jo la Morocha i alguna de Quevedo jo no la poso, però aquí és l'Abel, l'entrevistat.
A veure, cançons d'aquestes que dius n'estic fart, per exemple, em sap molt greu, l'artista, un dels artistes més coneguts aquí arreu d'Espanya, em sap molt de greu, sé que està molt cremat, però Juan Magán, tot el que sigui cançons de Juan Magán, al final estan ja molt, molt, molt trallades, molt posades, i hi ha moltes vegades que la gent me continua demanant aquestes cançons i penses, però com pot ser, no?
Però sí.
Exacte, o sigui, són cançons que sonen totes les nits, les fiquen tots els DJs, i penses, de veritat, o sigui, cal, pues bueno, vindria a ser, sempre que me demanen quan m'adan, penso, bueno, pues venga, va, anem a fotre una altra vegada, anem a ficar una altra vegada aquestes cançons.
Escolta'm, Abel, ara ens estàs explicant al principi doncs, que estàs això construint la teva marca, cuidant la imatge, cuidant el contingut, fent també contingut a xarxes, però recordes la primera vegada que vas pujar també a un escenari com a DJ? Perquè si no, corregeix-me, però jo tinc una mica la sensació que al final estàs anant a repartir una festa quan tothom justament està de festa, però tu estàs treballant. Per tant, ja suposo que al principi t'has anat acostumant, no? Però ja potser com una mica de fredor en aquest aspecte, que tu quan arribes segurament hi ha gent que ja està en aquest mood de la festa i tu el que estàs fent és treballant i acabes d'arribar al lloc.
Doncs mira, com t'ho diria, a mi el tema de la nit,
sí?
O sigui, jo soc músic des de que tenia 4 anys, com aquell qui diu, des de sempre he estat amb la música, i el tema de la nit en realitat no m'ha cridat massa, o sigui, podríem dir que he actuat més vegades que les que he sortit de festa, com aquí qui diu. I bueno, des de sempre he estat amb grups de música, des de sempre he fet jo la festa en comptes d'anar de festa, com aquí diu, no? I sempre m'ha agradat, la veritat.
I diguéssim que d'aquestes festes que has fet, Abel, hi ha hagut alguna sessió en especial que t'hagi fet especial il·lusió o que creguis que ens puguis recordar i mencionar?
Sí, la veritat, bueno, jo soc d'Almacelles i la veritat és que sempre tornar al poble o fer sessions allà al poble és de lo que més il·lusió me fa, sincerament. O sigui, quan el jovent me demana, quan el jovent vol que torna i està content i veig que estan pues, tots a tope amb mi, pues, són de les sessions que sempre me fan il·lusió. Però bueno, ja m'ho va dir una vegada ma mare en el seu moment, que nadie es profeta en su tierra, i lògicament, si vos, sí, lògicament, si vos créixer i vos arribar a moltíssima més gent, has de marxar de la teva zona de confort, i així d'aquesta manera pues, acaba creixent, no?
Escolta'm, hi ha alguna anècdota divertida o sorprenent que t'hagi passat en algun escenari, en algun moment que diguis tot això, o ho recordaré sempre?
Doncs mira, n'hi ha una, sí, molt curiosa que us contaré, i és que, bueno, ja sabeu que els DJs tenen com la fama aquesta de que lliguen molt, sí, i que no sé què i tot això, no? A veure, jo tampoc és que sigui un ligoteo, jo agafo i me centro en la feina i estic centrat en la feina i ja està, no? Però hi ha una anècdota que recordaré tota la vida, sí, que m'ha passat fa molts anys. En aquell temps tenia parella i bueno, pues estava actuant, estava punxant i se'm va apropar una noia que anava amb una amiga, no? I me va dir que de baix de l'escenari, no? I me va dir que al mig de tothom que agafés i que li donés un petó. I jo lògicament li vaig dir no un petó, més que res perquè tinc parella, vull dir, no faré algo així davant de tothom, tampoc, sí, no té cap mena de sentit. I se van agafar i se van enfadar les dos.
Vaja.
Sí, perquè me van començar, bueno, me van començar a dir que si no els hi agradava, que si no sé què, que si no sé quantos, i els vaig dir, a veure, amb tot el respecte del món, estic fent una feina, estic sent professional, no puc agafar i fer això, més a més que tinc parella, no? Llavors, pues, aquesta és una de les anècdotes més així, més bèsties que m'han arribat a passar, però no em solen passar gaire coses, també us diré.
Tranquil, això sí, s'ha de saber gestionar les emocions. Parlant de gestionar, Abel, diguéssim, què és el més difícil de gestionar en una nit quan tu punxes? És a dir, t'hi fixes que mira, primer una mica música de popular, després reggaeton, després acabem una mica amb el maquineo, tecneo, com, és difícil de gestionar, diguéssim, la música que poses i mantenir l'ambient al 100%?
M'agrada que me facis aquesta pregunta, Arnau. És de lo més complicat que tenim els DJs que ens dediquem sobretot a festes majors i, bueno, residents de pubs també ho tenen una mica, no? Però el tema de la festa major jo crec que és de lo més complicat que hi ha. Més que res perquè has de tindre molta, molta, molta psicologia de pista, perquè en una festa major tant pots tindre nens de 10, 12, 8 anys com pots tindre gent de 50 anys.
Sí, llavors,
amb el
gotet
ho va, també. Correcte. Llavors, el tema de gestionar la psicologia dins una festa major és de lo més important. Ja deixant de banda el saber mesclar, lògicament. Si no saps mesclar, doncs... hi ha els DJs i hi ha els pinxadiscos, que en dic jo. Llavors, una cosa és un pinxadiscos i l'altra és el DJ, i el que sap mesclar vindria a ser el DJ, no? Llavors, deixant de banda això, la psicologia de pista és molt, molt, molt important en les festes majors. Llavors, no sé si t'he respost a la pregunta, Arnau, però vindria a ser una mica això, no?
Mm-hmm. El mantenir l'ambient.
Exacte, el mantenir l'ambient és de lo més important, sí.
Escolta'm, amb tot el que ens explicaves, tota aquesta experiència que doncs, t'està fent recórrer territori, no sé si hi ha algun escenari somiat que diguis m'agradaria arribar aquí o m'agradaria poder punxar o actuar aquí, perquè clar, moltes vegades quan parlem amb DJ sembla que la meca, no?, o al final el lloc on us agradaria estar és, no ho sé, una discoteca d'Eivissa, però potser el teu objectiu res té a veure amb Eivissa, o pot ser un d'ells, però hi ha d'altres.
Sincerament, res. O sigui, Eivissa no és tampoc el meu somni. Mm. A veure, el meu somni top, sí. Allí on m'agradaria punxar alguna vegada, seria Tomorrowland, que és...
Ah, ho sabia!
És un dels millors festivals i festivals més tops que hi ha arreu del món. Llavors, lògicament, és un somni... És això que dius, és pràcticament impossible, no? Mm. Però, i més si ets un DJ que se dedique a ficar música de tot, clar, al final els DJs si volen agafar i volen avançar, s'han d'especialitzar en un estil concret, no? Només així pots arribar a punxar en aquests llocs, però bueno, a poc a poc s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar fent, i bueno, ojalà arribi aquest dia, ni que sigui anar a actuar allí mitja horeta, ja només amb això, ja, buf, seria un somni fet realitat.
Doncs mira, aquí ho deixarem, tant de bo que arribi aquest moment somiat. Gràcies per acompanyar-nos avui a Vela l'Obert per Vacances, també en aquesta setmana ja de tancament per nosaltres d'aquesta temporada d'estiu, i que vagi molt bé, que suposo que la feina del DJ no acaba a l'estiu, sinó que la idea és que pugui mantenir-se també, no sé si amb la mateixa intensitat, però també durant la resta de l'any.
Correcte, sí, esperem que sí. Ara afluixen les festes majors i comencen les residències a dintre dels pubs, etcètera, uh-huh. etcètera. Vull dir que entre una cosa i una altra anirem fent, sí, sí.
Molt bé, doncs Abel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Perfecte, moltes gràcies.
I també gràcies, Arnau, fins la propera.
A tu, Manel, m'ho he passat genial.
Oh, i tant. I és que la música de festa viu un moment de transformació i cada vegada més DJs deixen de ser secundaris per esdevenir protagonistes de l'escena. A Premià de Mar en trobem un cas, ens ho explica la Júlia Llanes des de Premià Mèdia. Bon dia.
Bon dia. En els darrers anys, la figura del DJ guanyant protagonisme a l'escena musical catalana. Un dels casos d'èxit més clars és la DJ Trapella, que ha aconseguit connectar amb el públic més jove i convertir-se en un referent inesperat. Darrere el projecte hi ha la Marta Riera, una artista que ha sabut trobar el seu espai en aquest món. Aquest estiu compta amb una agenda frenètica que l'ha portat a places i festivals d'arreu dels països catalans, com Formentera, Mallorca o el Canet Rock. El seu estil, que barreja ritmes urbans i electrònics, l'ha ajudada a fer-se un lloc en aquest univers encara molt masculinitzat, però on les dones, mica en mica, van guanyant pes. Ella mateixa explica que el fet de ser dona genera una certa dualitat a la recepció del públic.
És que he notat com les dues coses. Mm-hmm. Tant a vegades com un sentiment així de... però no ho fas malament per ser una noia, saps? I altres vegades de fins i tot pues, tenir una mica així des de baix, no? Amb aquesta mirada d'empatia o de potser sororitat, no? Sí. Entre noies que hi ha al públic i jo a dalt.
Trapella més, defensa i reivindica que cal professionalitzar la feina del DJ, denunciant les condicions precàries amb què molts han treballat fins fa poc. Amb el seu discurs i acció, Marta Riera no només està fomentant la visibilitat femenina en aquesta professió, sinó que també està obrint camí a les noves generacions.
Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
I ara, quan falten 6 minuts per 2:15 del matí, la nostra paraula habitable ens porta fins l'any 2011. Recordeu que aquesta paraula habitable és una secció derivada del podcast amb el mateix nom, Paraules Habitables, i que podeu trobar sempre que vulgueu a la xarxa Més.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
2011. Grafè.
Material d'un sol àtom de gruix format per una estructura bidimensional d'àtoms de carboni disposats en forma d'hexàgons.
Anna Llobet.
Pel fet de ser una làmina plana d'un sol àtom de gruix, el grafè presenta unes propietats físiques prometedores. És transparent, flexible, molt lleuger i alhora extraordinàriament resistent i un gran conductor de l'electricitat. Per això ha despertat molt d'interès per a desenvolupar aplicacions en camps com l'electrònica, l'energia o la recerca biomèdica. El Termcat va normalitzar en català la forma grafè, adaptada de l'anglès grafèn i vinculada etimològicament al grafit, material d'on deriva el grafè, i el sufix e, propi dels alcans en química orgànica. Però la incorporació d'aquest terme al català no va ser un fet aïllat. Aleshores, també es van fixar una trentena més de termes relacionats amb la nanotecnologia, com nanopartícula, nanotub de carboni o bit quàntic. Casos com el del grafè i la nanotecnologia són part de la feina que el Termcat fa des de fa 40 anys per contribuir a la presència del català en la ciència.
Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Mengen tot l'any, però és a l'estiu quan hi ha més demanda. De fet, és quan més de gust venen. Estem parlant dels gelats, i tan habituals de veure el nostre paisatge urbà en èpoques de calor. Segons dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, el 2023 i 2024 es van consumir 3 litres de gelat per persona. Unes dades similars en els últims 3 anys. A Ràdio Arenys, no sé si amb un gelat o sense, i tenim l'Oriol Leo. Bon dia, Oriol. Tens gelat en mà ara mateix?
No, sense. Mira, jo soc més de batuts, i encara és molt d'hora, però vaja, que sí, que avui parlarem de gelats, perquè estem a finals d'estiu, hem tingut unes quantes onades de calor, i segur que molta gent, els gelats, l'han ajudat a superar aquestes altes temperatures, i amb uns quants titulars, que tenim per comentar aquestes dades que tu ara, Manel, ens deies, i una també referent al preu, perquè la matèria primera s'ha encarit un 30% aquest estiu.
I ara sabrem si aquest augment l'han notat a les gelateries i als clients, perquè l'estudi tenim també a l'Albert Masuet, propietari de la gelateria 792 d'Arenys de Mar. Bon dia, Albert, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
Ho dèiem, els gelats han pujat una xifra aproximada d'un 30%, aquesta pujada de preu d'ingredients que necessiteu, entenc que és també per la pujada dels preus d'aquests ingredients amb els que feu els gelats, per exemple, el cacau, l'oli de coco, el festuc, suposo que això també fa que pugi l'import final de venda d'aquests gelats.
Sí, la veritat és que des de l'any passat que el preu de la matèria prima està en augment constant. Els nostres proveïdors no ens poden assegurar mai un preu, no?, a llarg termini. Sempre et diuen, bueno, passa'm la comanda i et podré passar un preu, perquè, doncs, com bé deies, no?, la xocolata, el cacau ha pujat una barbaritat. Estem parlant fins i tot que hi ha augments de fins al 60% i 70% en aquest tipus de mercaderia. I llavors també tot el que és la fruita seca, els fruits secs com el festuc, la ballana, que ara estan posant molt de moda, sobretot el festuc, i llavors hi ha una escassetat en quant a oferta, i llavors la demanda, com que és tan alta, els preus es disparen, no? Llavors, sí, la veritat és que és un problema pels professionals del món de l'hostaleria, bueno, sobretot pel tema de gelateries, pastisseries, perquè, clar, la xocolata, per exemple, és un dels ingredients principals per nosaltres. I un augment tan significatiu de preu, pues ens penalitza moltíssim.
Albert, aquí al 792 teniu un obrador propi, amb el mestre gelater Massimo Pignata. Suposo que això s'ha de notar, no?, la qualitat dels gelats, en la innovació. Explica'm com funciona una gelateria.
Doncs sí, com bé dius, nosaltres vam aprendre amb el Massimo Pignata, que és un gelater italià que està fincat a Barcelona, amb diferents gelateries de Barcelona, que són de la Crème. Llavors nosaltres hem après a fer tot el gelat amb ell. Ell ens ha explicat pues, tot el procés, la formulació dels gelats, com s'han de fer, els ingredients principals i demés. I llavors nosaltres des del 2022, que estem fent els gelats aquí a Arenys de Mar, justament a darrere la botiga on el servim diàriament, i una mica, bueno, pues, clar, el gelat té com dos processos, no? Que nosaltres sempre diem la part calenta i la part freda per fer-ho com fàcil, no? La primera part seria la pasteurització, on nosaltres amb les màquines de fer gelats pasteuritzem tots els ingredients, ja sigui la llet, els almívers, per exemple, si és un gelat en base d'aigua, no? Que no porta cap producte làctic, i un cop tots els ingredients s'han pasteuritzat, s'han barrejat, s'han emulsionat i estan tots pues, totalment integrats, els passem a la mantecadora, que la mantecadora és una màquina que també que el que fa és donar-li fred i aire a la vegada. Llavors aconseguim aquesta textura cremosa. Uh-huh. Llavors, així un resum molt ràpid, no? Uh-huh. Perquè s'entengui, és com dos processos, no? La part calenta i la part freda.
Ah. D'acord. De fet, entre tots aquests processos, el resultat acaben sent una vintena de gelats de gustos diferents per als clients. Quins són els que més es venen habitualment en els darrers estius? I també, no sé si aquest estiu hi ha hagut algun d'aquests gelats que s'acabés abans que la resta.
Bueno, sí, nosaltres, com bé dius, tenim un mostrador més o menys de 24 gustos, a vegades hi ha caps de setmana pues, que podem arribar fins als 28-30 mm-hmm. gustos diferents. Llavors, nosaltres personalment o particularment els gelats que més venem són els de fruit sec, sobretot el fastú, que és un dels nostres bestsellers, és dels que més venem. Després vindrà l'avellana, la xocolata també és un dels productes que més demanda té, i llavors també estem molt especialitzats en la part de fruita. Nosaltres intentem que tot el gelat de fruita sigui fruita natural, fruita fresca, que comprem diàriament, i llavors per exemple pues, fem servir maduixes d'Arenys de Munt, amb la qual cosa també és un dels gustos que quan hi ha maduixa, que generalment a principis d'abril, maig ja comencem a tenir una maduixa ben dolça, fins a finals de juliol doncs nosaltres és un dels gustos que més demanda té, i no només pels més petits, sinó que els adults quan tasten aquest gust de maduixa diuen, ostres, és que és com si realment t'estiguessis menjant una maduixa tal qual, no? Llavors seria un dels que també té més demanda.
I pel que fa a atreviment, és a dir, som atrevits a l'hora de demanar gelats, sou atrevits vosaltres a l'hora de fer-ne, és a dir, de varietats més estranyes, sí. Podríem dir, quins són els gustos més arriscats o així que tenim el 792?
Sí, realment també ens agrada, Nosaltres, la nostra filosofia és que nosaltres fem el gelat cada dia el gelat que hi ha al mostrador és fet del recent, llavors també hi ha moltes vegades que pues, per previsió ens quedem curts o no, però el gelat intentem que cada dia s'acabi perquè l'endemà estigui ben fresc. I llavors, pel que deies també del tema dels gustos, clar, nosaltres tenim moltíssimes receptes, llavors coses així com diferents que també agraden molt però que no són molt demandades, doncs seria per exemple un que fem d'api, gingebre i menta, que aquest agrada molt perquè és super refrescant i amb aquestes tardes tan caloroses doncs, la gent li encanta, i fins i tot es pot fer servir per una sopa freda, per un gazpacho, per una sopa, una crema de verdures. Molta gent diu, ostres, no, és que me l'emporto a casa perquè així és un aperitiu o un primer plat molt més refrescant, no? Llavors, pues, també fem, per exemple, com que ens agrada molt formar part del poble, pues, hem fet un de llimona amb alfàbrega per Sant Roc, o, per exemple, fem un de calissai amb ametlles, que és el licor pues, institucional, no?, d'Arenys, el licor més típic del poble. Fem, pues, per exemple, gustos així com diferents, també un d'aikiri que porta gers i remolatxa, que la remolatxa també té aquest gust com més terrós, no? Pues, també intentem cada setmana oferir als nostres clients un parell o tres de gustos que no estan generalment a la nostra carta. És a dir, nosaltres a la nostra carta podem tenir doncs, els clàssics, no? Fas tu, cavallana, xocolata, vainilla, ta-ta-ta. Però després també intentem doncs, fer coses així una mica diferents perquè sempre tinguin aquesta, com jo sempre dic, com aquesta necessitat de venir i dir, ostres, anem a mirar la pissarra quins gustos han posat aquesta setmana com a diferents. I llavors, sí, intentem arriscar-nos una mica. Sí, sí.
De fet, clar, ara ens parlaves d'aquests gelats potser més atrevits o aquesta innovació que aneu també també doncs, provant, però explica'ns una mica també, fins on es pugui, quin és el procés també doncs, per provar els gustos dels gelats i aquestes innovacions i aquests nous sabors que aneu posant també a la venda. És a dir, com es prova si una combinació d'un gelat és bona, no és bona, si té suficient consistència, si no la té, com treballeu? Com és una mica la part també pues, més de laboratori, entre cometes?
Clar, la veritat és que es prova i error, eh? Ostres, mira, pues, per exemple, a vegades anem al mercat, no?, i veiem que hi ha, ara vaig a inventar-me, però plàtans molt madurs. I després diem, ostres, mira, podríem fer gelat de plàtan i sabem que el plàtan pues, està molt bo si hi posa una mica de xocolata o dolç de llet. Pues, va, anem a provar. O a vegades, generalment amb el tema de fruites, no?, per exemple. O a vegades també nosaltres som molt de sortir i mirar pues, què fan altres gelateries, què fan altres restaurants, pastisseries. Doncs, ostres, mira, justament vam anar a una pastisseria aquest cap de setmana que havien fet una tartaleta que portava mango amb lima. I van dir, ostres, per què no provem d'intentar fer també nosaltres la barreja? I bàsicament és això, és provar i dir, ostres, com creiem que combina molt bé? Per exemple, quan fa tanta calor, les coses més cítriques, més refrescants, és el que més agrada. Doncs pues vinga, va, anem a provar un meló amb menta, un meló amb alfàbrega, un meló amb gingebre, va, posem aquestes... I la veritat és que tenir un bon cercle d'amics que després els fem venir, escolta, veniu a provar això, com us sembla, més dolç, menys dolç, posem més gingebre, menys... I llavors és això, realment és provar i anar provant.
I tant, doncs anar provant, que millor no anar provant. Parlem també de dades, Albert, perquè ara ho parlàvem, dèiem a l'inici, que el consum de gelat segueix rondant els 3 litres de gelat per persona, això segons dades de l'Estat. Aquí a la vostra gelateria en concret, heu tingut un bon estiu?
Sí, estem molt contents. La veritat és que nosaltres... som bastant novatos en aquest aspecte perquè vam obrir la gelateria el 2021, l'estiu del 2021 en plena pandèmia, llavors diguéssim que aquest és el cinquè estiu que estem, diguéssim, plenament operatius, i llavors, bueno, cada any, poquet a poquet, pues, anem millorant, anem creixent una miqueta, anem reinvertint tots els nostres esforços en nova maquinària, en aprendre més, en formar-nos, anem a fires per veure, ostres, aquesta xocolata, per exemple, o aquest producte, aquestes llets, intentant doncs sempre millorar perquè la qualitat del nostre gelat estigui sempre, sigui la prioritat del nostre producte, no? Llavors, per nosaltres la veritat és que quan hi ha onades de calor o aquestes calors tan fortes, realment ens va molt bé, perquè realment només ve de gust pues, algo fresc, un granissat o una orxata ben fresca o un gelat, no? Llavors, vulguis o no, a nosaltres, quan jo sempre dic, quan sento voltar les notícies o el temps, onada de calor, penso, bueno, hem de produir més perquè aquesta tarda pues, segurament treballarem més, no? Llavors, pues sí, estius tan càlids com els que hem tingut aquest any, i a més que duren tant en el temps, a nosaltres ens beneficia molt.
Gairebé ja per... acabar, Albert, volíem preguntar, perquè és veritat que a l'estiu doncs, li queden ja pocs dies i en res entrem a la tardor, no sé si a poc a poc es va aconseguir trencar aquest mite de que els gelats són només per les setmanes i els mesos de calor, i si ja a poc a poc, no sé si també pel canvi climàtic, que cada cop està més lluny els dies de molt fred, si cada cop doncs, ja anem consumint gelats durant tot l'any, i si vosaltres també podeu d'alguna manera aguantar també la producció de gelats, potser no sé si amb menys gustos, però seguir fent gelats durant tot l'any.
Exacte, sí. Nosaltres obrim tot l'any, no tanquem. Només tanquem el mes de gener, que és el mes que ens agafem de vacances per descansar i desconnectar una mica. Però oferim gelats tot l'any. Nosaltres obrim de dilluns a diumenge i sí que és cert que, com tu bé deies, no? Com que diguéssim, la calor s'està extenent o les temporades s'estan allargant, la temporada a vegades comença abans de Setmana Santa i a vegades és octubre que encara ve de gust un gelat, però sí que és cert que també hi ha molts altres formats, per exemple nosaltres a la nostra carta de productes tenim l'afogato, que seria un cafè espresso amb una bola de gelat, doncs això també ve de gust a ple mes de desembre, ostres, un cafè calent amb una mica de gelat, o tenim terrines per emportar a casa de mig litre o de litre que també et permet no estar menjant el gelat pel carrer, que a vegades dius, ostres, estem potser a 10-12 graus i no em ve de gust, no?, algú així fet, però sí que a casa, doncs escolta, per què no menjar-me un gelat de postres quan estàs ben tranquil? Llavors, sí, nosaltres oferim gelat tot l'any i també és cert, no?, ens anem adaptant. Per exemple, ara començarà a partir de mitjans de setembre, a finals de setembre començarà la temporada de pomes, doncs fem un gelat de poma al forn amb canyella, doncs intentem adaptar els nostres gustos també a la temporada, no? A la tardor, doncs que vindran les castanyes, doncs farem gelat de castanya, o farem gelats doncs, més amb, per exemple, una mantega torrada amb una carbassa, o amb un moniato, o intentem fer coses més cremoses i no tan fresques com la fruita, no? Llavors, anem adaptant la nostra carta de gustos a lo que és la temporada del temps.
Molt bé. I altres productes, també, Albert?
Sí, 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 nosaltres ara tenim també a partir de, doncs, això, de la tardor, comença la xocolata calenta, la nata muntada, que la fem al moment.
Panetones.
Tenim panetones també a partir del desembre. Finals de novembre, desembre, comencem a tenir una carta també molt extensa de panetones.
Tenim... Fets a Itàlia, ens, oh?
Exacte, sí, 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 els nostres panetones venen directament d'Itàlia. I llavors, doncs, intentem també adaptar-nos, no? Baixa la facturació, la venda de gelats, doncs intentem adaptar-nos amb, doncs, tot el que és la part més d'elaboració de pastisseria selecta que potser no pots trobar a un altre establiment del poble o de la comarca.
Molt bé, doncs esperem que acabi d'anar molt bé, Albert, aquesta final de temporada d'estiu al 109.2 d'Arenys. Vindrem a provar aquests gelats també.
Perfecte.
No només a l'estiu, sinó també durant tot l'any. Moltíssimes gràcies, i gràcies també, Oriol. Va, fes un geladet, que te l'has guanyat.
Vinga, va, doncs un geladet, un batut.
Ja, un batut, un batut. Molt bé, molt bé, molt bé. Que vagi molt bé, bon dia als dos.
Fins ara. Adéu, bon dia.
I ara és el moment d'un nou capítol, un nou episodi de Les Veus Indispensables, aquest podcast que arribarà a partir de la tardor a la xarxa Més, però que ja a l'estiu estem estrenant a l'Obert per Vacances, amb Lònia Guiu com a protagonista. Maria Antònia Oliver escriurà una trilogia.
Veus Indispensables. Maria Antònia Oliver.
Curiosament, escriure novel·la negra no entrava inicialment en els projectes de Maria Antònia Oliver, qui li havia de dir que la seva Lònia Guiu seria pionera.
No, això no havíem parlat.
Margarida Aritzeta.
Encara no n'escrivia, ella no n'havia escrit, jo tampoc no n'havia escrit, i totes dues eren molt bones lectores de novel·la negra, perquè ens agradava molt la novel·la negra nord-americana i la llegíem de manera apassionada per la novel·la negra nord-americana de la cua de palla d'aquell temps. Resulta que és masclista, és misògina, és violenta, és agressiva, i llavors és tot allò que nosaltres, doncs, no volíem reproduir, ni tan sols no ens agradava de veure davant dels ulls, no? Per tant, dèiem, aquest tipus de novel·la, que m'agrada llegir-la, però no la farem mai. I fins al moment que li dona la volta com un mitjó, i aleshores la Lònia Guiu segueix el model de la novel·la negra nord-americana, però resulta que fa absolutament el contrari del que fan els herois de la novel·la negra nord-americana, que sí que és contra l'agressió, el pacifisme, contra la violència, el feminisme, és a dir, que li troba la part contrària de tots aquells estereotips que mai a la vida no volia haver de tocar, no? Per tant, troba la manera de fer-ho girant-la.
Maria Antònia Oliver va trobar en la novel·la negra un espai per reivindicar el feminisme i atacar la corrupció. Deia que inventar-se una història per explicar les veritats era una mentida piadosa.
Llavors, si alguna cosa li agrada de la novel·la negra és la part de denúncia social, de denúncia de la corrupció, de denúncia de la injustícia, de denúncia d'aquest món podrit que en aquells moments, sobretot els últims anys del franquisme, els primers anys que comencen a escriure la Maria Antònia i companyia, resulta que no es podia explicar si no era a través d'una novel·la, a través de la ficció. I tot i així, esclar, ja no hi ha censura, la literatura no se censura com a l'època de Pedrolo, però encara és complicat explicar segons quines coses, no? Llavors la literatura serveix també per passar comptes amb tot aquest rimanent, tota aquesta injustícia, en tot aquest món que es vol canviar.
Lònia Guiu protagonitza tres novel·les.
Estudiant Lila, Antípodes i L'ocel que fa l'ànec. Sí, sí, són les tres novel·les de la Lònia Guiu, absolutament actuals, i plantegen tot el problema de les màfies, del tràfic de persones, de l'abús infantil, però a més de la destrucció que comporta la massificació del turisme, la gentrificació, és a dir, que són absolutament actuals.
Estudiant Lila, amb la desaparició d'una adolescent embarassada i l'estafa d'un marxant d'art, hi trobem temes com la violació i el tràfic d'art, d'armes i de drogues. Antípodes, publicada el 1988, agafa el fil del final d'Estudiant Lila i l'autora ens situa a Austràlia. la prostitució i el tràfic de dones són els eixos centrals de la novel·la, on hi trobem un nou personatge, en Henry, amb un perfil marcadament masclista.
Veus indispensables.
La droga adulterada? Potser. Lonnie, ara el tenia davant meu, dret, suat. És millor que ens n'anem ara mateix. Podria ser una trampa. O poden venir d'un moment a l'altre a endur-se-la. S'aixugava la suor. Se sentia tan culpable, pobre Henry, que no em vaig atrevir a dir-li tot el que pensava. Perquè pensava que ell en tenia la culpa, és clar. Si en comptes de voler descobrir tot l'entrellat del tràfic de dones i de la droga s'hagués dedicat simplement a cercar Anna Cristina, però ben mirat, no era això el que havia fet. Les coses no sempre venen així com volem.
El sol que fa l'ànec tanca la trilogia. La desaparició de la Júlia portarà l'Elònia a Alemanya, Mallorca i Barcelona. El tema central, la pederàstia. I destaquem el paper d'una cançó tradicional mallorquina que és la pista clau del misteri. Tot amb una Elònia al capdavant molt més madura.
No anaven tan pintades com a nit, però déu-n'hi-do. Duien unes minifaldilles exagerades per la seva edat i sobretot per les seves cuixes, que demanaven a crits una liposucció, i uns escots més que generosos que mostraven un pitam balder i deseixit. Semblaven contentes, fins i tot felices. Però què era la felicitat? Vaig pensar. I de seguida em vaig treure aquella paraula del cap i em vaig penedir d'haver passat una nit en blanc per culpa seva. Se va armar un fardo al carrer? Si lo hubieses vist? Nos va fer pena el macarró, fíjate. Però els de la panda no les van voler dir res. Bueno, les van dir que el tio era un pelat que no es queria fer de macarró i que havia caído perquè devia anar borratxo. I de tu no en van parlar, ni nosaltres ni ningú del carrer que t'havia vist com l'estomacaves. Vas estar sensacional, Lònia, va dir una que no coneixia. Sí, 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 feien les altres.
I ara és el moment de les històries de Barcelona, aquest podcast sobre curiositats històriques a la capital catalana que podeu trobar sencer a la xarxa Més. La Mercè va ser nomenada patrona de Barcelona el 1687 per protegir la ciutat d'una plaga de llagostes. Avui ho descobrim amb el nostre expert en les històries de Barcelona, el David Martínez.
Les festes de la Mercè són avui en dia un clàssic del calendari, però són una tradició relativament moderna, perquè només, entre cometes, tenen 150 anys d'història. De fet, la Mercè, tal com la coneixem avui en dia, com una gran festa major de Barcelona, no va néixer fins a l'any 1902. Aquella va ser la primera edició on la cultura popular va estar molt present, amb exhibicions de castells, carrers guarnits i el primer concurs de gegants. Aquesta és la història de les festes de la Mercè de 1902.
Memòries, vestigis i curiositats de la ciutat per David Martínez. Històries de Barcelona.
La Mare de Déu de la Mercè va ser declarada patrona de Barcelona per protegir la ciutat d'una plaga de llagostes l'any 1687. Però aquest patronatge trigaria gairebé dos segles en ser reconegut oficialment pel Vaticà. Per celebrar el 871 es van organitzar les primeres festes en honor de la patrona. Eren una celebració que encara tenien un caràcter molt rural, com queda reflectit en el programa d'activitats que, vist avui en dia, ens pot semblar bastant peculiar.
Feria y exposición de ganado en el Paseo de San Juan. Exposición de uvas. Carrera de caballos en el hipódromo. Grandes conciertos selectos en el Teatro del Liceo. Simulacro de extinción de incendios por la Compañía de Bomberos. Gran castillo de fuegos artificiales en la encrucijada del Paseo de Gracia y la Gran Vía. Bailes públicos en los Entoldados. Grandes iluminaciones en las principales calles, plazas y paseos.
Malgrat l'èxit que va tenir aquella primera edició de la Mercè, la de l'any 1871, les festes no van tenir continuïtat en els anys següents, ja fos per culpa de les epidèmies o per les guerres carlistes, fins al punt que les festes es van acabar perdent, fins al 1902. Aquell any la Mercè va ressorgir definitivament i es va convertir en una gran festa major i ciutadana gràcies a l'impuls dels regidors catalanistes que hi havia en aquell moment a l'Ajuntament, especialment en Francesc Cambó i Josep Maria Puig i Cadafalch. L'objectiu de Francesc Cambó era convertir la Mercè en la gran festa major de Catalunya. El 23 de setembre de 1902 començaven unes festes de la Mercè que serien històriques. Aquell dia, des de primera hora del matí, els carrers de la ciutat es van començar a omplir de gom a gom. Milers de visitants arribaven a la ciutat en tramvia o en tren. Així ho explicava la crònica del diari La Veu de Catalunya.
De totes les comarques de Catalunya baixaven cap a la nostra ciutat riuades i més riuades de gent. Tota la ciutat bullia. L'aspecte de les grans vies de la ciutat era imponent i pintoresc. Al costat de l'obrer ciutadà, vestit de festa, s'hi veia l'humil barretina dels pagesos de l'Empordà. Cap al tard, ja es feia totalment impossible creuar les Rambles. Els carrers de Ferran, Boqueria, Hospital, Unió, Portaferrissa i demés no eren prou espaiosos per contenir l'immensa gentada que intentava entaforar-s'hi i amb prou feines podien caminar.
I què feia tota aquella gentada al centre de Barcelona? Doncs anaven a veure els decorats dels carrers. I és que tal com passa actualment a les festes de Gràcia o de Sants, al centre de Barcelona es va organitzar un concurs de carrers engalanats. El carrer Portaferrissa recreava una fortalesa amb una gran portalada a la Rambla. El carrer Boqueria es va guarnir com si fos un palau d'estil japonès. El carrer del Carme es va engalanar d'estil modernista. El carrer Comtal es va convertir en un castell medieval. A Nou de Rambla van muntar una gran portalada gòtica i a la plaça Reial es va instal·lar una font màgica i que va ser una de les grans atraccions de les festes. Però el guanyador del concurs de guarniments va ser el carrer Ferran, que va ser engalanat amb llums artístiques dissenyades per l'arquitecte modernista Antoni Maria Gallissà. Tot i que, a l'hora de la veritat, una fallada en el subministrament elèctric va impedir encendre les 5.000 bombetes que havien d'il·luminar el carrer. Una altra de les grans novetats de les festes de la Mercè de 1902 va ser la introducció al programa d'una gran varietat d'activitats esportives. Durant totes les festes a la plaça d'armes del Parc de la Ciutadella, la Federació Gimnàstica Espanyola va celebrar tota mena de competicions esportives. Partits de tennis, exhibicions gimnàstiques, curses de velocitat i de resistència, llançament de pes i de barra, i també altres competicions més curioses, com les curses amb salts amb corda, curses de sacs o curses infantils fent rodar el cèrcol. Però, sens dubte, l'activitat més cridanera de totes aquelles competicions esportives celebrades a la Ciutadella va ser el concurs de xiquets de Valls. Dues colles vingudes de l'Alt Camp, la Colla Nova i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, van participar en aquesta competició, que està considerada el primer concurs casteller de la història. La Colla Vella d'en Rabassó es va endur la victòria, aixecant 3 castells de 7. I és que, com anirem veient, la cultura tradicional representativa de tot el territori va tenir un paper molt important en aquella Mercè de 1902. Per exemple, el Colom, a les Rambles, va acollir un concurs de sardanes amb un jurat presidit pel mateix Francesc Cambó, i on hi havia colles vingudes de Maçanet de la Selva, de l'Escala, d'Olot, de Ripoll o de Vila-sacra. Però el gran acte central de la Mercè de 1902 va ser el concurs de gegants, nans i monstres típics. Uns mesos abans de les festes, el Centre Excursionista de Catalunya havia fet arribar a l'Ajuntament de Barcelona una proposta inèdita: reunir per primera vegada a tots els gegants i a tot el bestiari festiu representatiu dels diversos pobles de Catalunya.
Un certamen de tots els gegants, nanos, cucaferes, molasses, dracs, petums, àguiles, etc. dels pobles de Catalunya, concedint premis als que es presentessin vestits amb més propietat i els més típics.
És de creure que seria una festa veritablement popular. No cal dir que per la Quitxalleta seria sensacional el veure una tan grandiosa reunió de gegants i espereïdores bestiasses. Els aficionats a les coses de la terra hi veurien exemplars veritablement típics.
Aquella iniciativa va tenir una acollida molt bona entre els regidors de la Lliga Regionalista i el mateix Francesc Cambó va apadrinar la trobada. Finalment a Barcelona s'hi van desplaçar una cinquantena de gegants vinguts de tot el país. Manresa, Igualada, Valls, Badalona, Vic... Alguns municipis, com Lleida, van arribar a enviar tres parelles de gegants. Olot va participar amb dues parelles i el Lligamosques. I Berga va ser representada per tota la Patum. La cercavila pels carrers de Barcelona s'havia de celebrar el 26 de setembre, però aleshores va fer acte de presència un element que també es convertiria en un clàssic de les festes de la Mercè.
El agua cayó con una abundancia y regularidad extraordinarias. El decorado de la mayoría de las calles iba deshaciéndose con gran desconsuelo de los vecinos y de los forasteros. En la calle de la Boquería cayeron al suelo los muñecos japoneses y los farolillos. Por la lluvia copiosa y persistente, se suspendieron los festejos anunciados para ayer. Esto es, el desfile de los gigantes, enanos y monstruos típicos, el festival infantil del parque con elevación de globos aerostáticos y la corrida de toros.
La cercavila finalment es va celebrar l'endemà. La desfilada de les figures entre el Parc de la Ciutadella i la plaça Sant Jaume va ser un autèntic èxit de públic. El jurat, amb Miquel Utrillo i Puig Cadafalch, va concedir el primer premi del concurs de gegants a la comparsa del castell de Santa Florentina de Canet de Mar. El concurs de gegants, nanos i monstruos típics va ser segurament l'acte més important d'unes festes, les de 1902, que van tenir tots els elements que avui ja són part indispensable de la Mercè, fins i tot la pluja.
Per arribar a les 10 és el moment de la cançó de l'estiu, any 2008. Júlia Llanes, bon dia.
Bon dia. Avui et porto una cançó d'un senyor que crec que no l'hem portat. És gran creador de cançons d'estiu.
Sí.
Conegut com a Mr. Worldwide.
Mr. Worldwide, no? Que diu
Pitbull.
A les cançons. Pitbull, sí.
I aquest temazo que es diu Give Me Everything.
Doncs amb ell, amb aquesta cançó, arribarem a les 10. Una cançó de l'estiu 100%. No marxeu, perquè després tornem amb més Obert per Vacances. Fins al punt de les 11 a la teva ràdio local. No marxis. Fins ara mateix. Born for a princess, but tonight I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Die. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could tonight. Baby, I'ma make you feel so good tonight, 'cause we might not get tomorrow.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cerrarlo.
siempre que nos vemos, discutir contigo como un tiroteo, y pienso morirme el primero. Tú y yo los dos juntitos sin pensar, contigo como un niño en Toys R Us, que se apague la luz en Navidad, si desprendemos electricidad. Mira que yo lo intento, pero te desvaneces, siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece, y no entienden que siempre ha sido diferente. Quiero que vuelvas como un niño triste. Desde que te has ido me hacen gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he cortado tu tinte, buscando a ver si encuentro alguna como tu tinte. Y niña, eres la prota de mis canciones tristes. No puedo cerrar los ojos.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.